Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'Hospital de Can Ruti ha aconseguit reparar la part morta del cor després d'un infart. D'aquesta manera, per primera vegada, el fixat lentament el cor d'un pacient que havia patit un infart. La fita ha estat fruit d'una llarga ciència cardíaca i regeneració cardíaca. Recerca, germans Trias i Pujol, i ja s'ha implantat els quiròfans de l'Hospital Germans. Seguim a Badalona, aturat en el darrer moment el desnonament previst per aquest matí al número 78 del carrer Pau Piferrer, al barri de la Salut. La plataforma Sant Roc Som Badalona ha aconseguit ajornar l'ordre de llançament fins al proper 16 de gener. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
La plataforma Sant Roc Som Badalona ha aconseguit ajornar l'ordre de llançament fins al pròxim 16 de gener. Ahir a última hora, representants de l'entitat aconseguien el compromís d'un fons immobiliari per llogar un pis al carrer Huelva del barri de Sant Roc a la família de la Fàtima. Hauran de pagar 500 euros al mes. Tot i que és un preu elevat pels ingressos de la família, una mare amb tres fills, la plataforma confia en rebre l'ajuda de Càritas i del Departament d'Habitatge. Davant la previsió d'aquesta alternativa habitacional, la secretària judicial, amb el consentiment de la propietat, s'ha vingut a suspendre el llançament. Escoltem l'Enric Marín, portaveu de la plataforma Sant Roc Som Badalona, i la Sara Adib, la filla gran de la Fàtima.
Endavant cinc fills sola, que dos d'ells ja han marxat, que la tercera està estudiant a la universitat i el quart està estudiant formació professional. Ara, després de tot l'esforç que ha fet aprendre castellà, aprendre català, formar-se aquí i tal, ara resulta que no té alternativa i la tenim que deixar al carrer. És inversemblant que en aquesta ciutat tots els desnonaments que es fan no aparegui ningú de l'Ajuntament.
I intentem acabar tota la meva carrera i treballar i anem tirant endavant. I ja està, i no oblidem tot el que ha passat. Molt dur.
Han estat moltes les persones i membres d'entitats socials de l'entorn que s'han apropat fins a l'habitatge pendent de desallotjar per donar suport a la família afectada.
I l'Institut de Palafolls impulsa un nou model sancionador alternatiu pels alumnes del centre. La iniciativa rep el suport de l'Ajuntament de Palafolls, el qual facilita espais perquè els alumnes sancionats puguin continuar amb la seva activitat acadèmica amb garanties. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat.
Bona tarda. Aquest dimarts, l'Ajuntament de Palafolls i l'Institut de la Font del Ferro han signat un conveni per tirar endavant el projecte VIA. Es tracta d'una iniciativa que té per objectiu oferir un tipus de mesures alternatives als joves del centre que són sancionats per incompliment de les normes de convivència. Amb el projecte es vol evitar que aquests alumnes percebin la suspensió de la seva activitat escolar com un període de vacances o com un espai de temps lliure sense obligacions. El nou model s'aplicarà a joves amb 3 dies o més de sanció, als quals se'ls donarà un espai on puguin continuar el seu curs acadèmic, ja sigui amb deures, acollides, acompanyaments o assessoraments. Montse Casado és la cap d'estudi de l'Institut de la Font del Ferro de Palafolls.
En principi és per alumnes que estaran sancionats durant un període mínim de 3 dies i bé, doncs que aquesta sanció serveixi per acollir-los des del poble, des de l'Ajuntament i tenir un espai on pugui continuar la seva vida acadèmica.
Tot i que no eren cursos anteriors una necessitat de primer ordre, des de l'Institut consideren que calia aplicar aquest tipus de mesura, especialment tenint en compte el nombre creixent d'alumnes que acull el centre.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Si algú es pregunta com es nota i com es veu, com es viu el canvi climàtic, és això que estem vivint actualment. Bona tarda a tots i benvinguts. Situacions com aquesta, situacions on el fred, el vent és més fort que habitualment, on les pluges són més intenses de les que hem tingut fins ara, una situació on cada temporal o cada episodi de mal temps, o de pluges, per no dir mal temps a les pluges, que hi ha gent que li agrada, es converteix amb una petita alerta, amb una petita activació d'un seguit de mecanismes per tal d'evitar que tot això ens faci més mal del que caldria. És això el canvi climàtic. És a dir, tornar a posar els extrems tots i cada un dels fenòmens meteorològics. Un cop dit això, i de manera breu, només una idea. És veritat, és cert, es nota, i a més, aquesta és la realitat que estem vivint i la que hem d'evitar viure de cara al futur. També us diré que en fem, de vegades, un gra massa d'algunes qüestions. És veritat que fa vent, i és veritat que plou, i és veritat que fa dues setmanes tenim un altre episodi així, i això és el canvi climàtic. Però també us diré que penso que, de manera aïllada, el que estem vivint aquests dies podria encabir-se perfectament amb un temporal de llevant com els molts que hem tingut al llarg de... o que tenim al llarg de l'any, ben bé dos o tres, cada període natural de gener a desembre. És a dir, que aquí s'ajunten dues coses. Una realitat, canvi climàtic, és evident i s'evidencia amb aquestes coses, però també una sobreinformació i una sobresaturació de dades que fa que visquem amb potser més preocupació de la que caldria els fenòmens meteorològics. Aquí segurament obrim una caixa de trons, del qual cadascú tindrà la seva opinió. Si voleu fer-nos-la arribar a través de les xarxes socials del programa, a Twitter, estarem encantats de rebre-la. Ens diem al farfm.cat. I si no, a través del Facebook, on també ens podeu fer arribar les vostres opinions, o també a través del Twitter. De l'Instagram. Busqueu-nos, que ens trobareu. Un cop dit això, sens dubte és un dels protagonistes del dia i, per tant, començarem parlant d'aquesta qüestió. Ben trobats, us saludo en nom d'en David Valverde, en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix. Estarem amb vosaltres fins a 6 en punt de la tarda, parlant del temps, del vent i de moltes altres coses.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És evident que en un dia com el d'avui el que més importa i el que més preocupa és saber què passarà les properes hores, sobretot en determinades zones on el gruix de la pertorbació encara no ha arribat. Ens apropa totes les dades en Xevi Soler, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, molt bona tarda. Doncs ja tenim aquí amb nosaltres el temporal de llevant que venien anunciant durant les darreres jornades i ara mateix estem en disposició d'afirmar que les onades arriben al litoral de Barcelona fins als 5-6 metres d'altura i a la resta del litoral, entre la costa de Girona i la costa de Tarragona, entre els 3 i 3 d'altura. Al llarg de les properes hores, el temporal s'ha de mantenir i ben bé a les costes de Girona creiem que encara es podran superar els 5 o puntualment els 6 metres d'altura. A partir de la propera nit i matinada i sobretot al llarg de demà dijous, el temporal sí que anirà a la baixa, això sí, progressivament. Tot plegat acompanyat de precipitacions que estan deixant entre 5 i 30 litres per metre quadrat a molts punts del litoral i prelitoral i amb màxims de fins a 100 litres per metre quadrat a punts de l'extrem sud del territori. Com més a l'interior, les precipitacions són més minses i fins i tot a punts del quadrant nord-occidental, Pirineu i Prepirineu de Lleida pràcticament no ha plogut ni una gota. La previsió és que continuï plovent. De fet, a les properes hores es prenen les precipitacions més importants cap a la costa de Barcelona i de Girona i aquí localment podran superar-se els 100 litres per metre quadrat. Per tant, en definitiva, una perturbació que està donant molt de parlar amb precipitacions intenses, temporal marítim i també ratxes fortes de vent puntuals també a punts de la costa de Barcelona i de Girona. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Xevi, i les dades que no ens ha apropat en Xevi des del Servei Meteorològic, les oferim nosaltres des de les delegacions del FAR. Comencem per Barcelona. Isabel González, com està anant això per la franja central de país?
Doncs mira, ara en Xevi acabava la previsió parlant-nos d'aquestes ratxes fortes. A Barcelona s'han registrat ratxes de fins a 83 km per hora a prop de la bocana sud del port de Barcelona. S'espera, però, que les màximes arribin a partir de les 6 de la tarda i fins a mitjanit, ben bé, on a la franja litoral, en punts del litoral i del prelitoral, es podrien arribar fins als 90 km per hora. El Port de Barcelona ha aturat alguna de les seves operacions en una de les seves terminals. De fet, ha recomanat que els camions no hi vagin fins a nou avís. De la mateixa manera, també s'han tancat accessos al Trencaones. Pel que fa als abonats de la Llum Endesa, hi ha 1.900 abonats per la zona de Palafolls que no disposen hores d'ara de llum per caiguda d'aigua d'arbres sobre les línies. I alerta també han fet amb els cabals dels rius i rieres i de les zones inundables, que per la nostra zona n'hi ha unes quantes.
Doncs, evidentment, eviteu-les, i si teniu el cotxe, com es deia abans, traieu el cotxe de les rieres, que de vegades sembla que hi ha gent que ho oblidi. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
Daniel, a la zona de la Costa Daurada, com està, quina afectació està tenint aquest temporal?
Doncs especialment l'estem deixant caure, aquesta aigua, que tot i que aquesta hora doncs, ha baixat la intensitat, sí que és cert que tota la franja litoral de la Costa Daurada ha estat força intensa. Però més intens encara ha estat l'onatge temporal marítim de Llevant, que ha obligat a tallar el pas tant de vianants com de vehicles, algunes escolleres, principalment al port de Tarragona, també la resta de ports de la Costa Daurada. L'afectació no ha estat tan major com en els temporals que hem viscut aquesta tardor, sobretot perquè els punts d'inici de les precipitacions ha estat en els trams finals de les rieres, que s'havien netejat aquests dies i que, per tant, això no ha provocat complicacions de moment, i a més que la pluja ha estat força escalonada. Afegir, com a dada curiosa, que en aquests ambients nadalencs, doncs la platja de la Pineda estava preparant els pessebres de sorra i que, evidentment, la pluja ha afectat els treballs de construcció, tot i això, diuen que diumenge lluiran en aquesta platja. Però vaja, anècdota curiosa d'una jornada en què això sí hi ha precaució i hi ha prevenció tant a les zones inundables de Tarragona, Salou, Cambrils, com també en municipis com l'Ametlla de Mar o l'Hospitalet, on hi ha molts barrancs i que cal tindre control d'aquests punts de sortida cap al Mediterrani.
Gràcies, Daniel. Garraf, Baix Llobregat. Ivan, com està anant?
Doncs ara mateix diverses carreteres estan tallades a diferents municipis de la comarca. Per exemple, és pràcticament impossible arribar al barri marítim de Cubelles, pendents de l'avinguda de la Riera del Foix, ara mateix tallada en un sentit de la Marça, i també pendents de com creix el cabal del riu Foix. A Calafell també el barri de Mar s'ha vist afectat, el carrer Pescador i la zona de l'estació de Renfe també completament anegades, i ha prohibit l'accés tant a vehicles com a vianants. Els fets més destacats, però s'estan produint a Sitges, que han vist com durant tot el matí el mar s'ha anat menjant a part de la platja de Sant Sebastià, provocant també diverses destrosses. A hores d'ara no hi ha sorra en aquesta platja i preocupats perquè el mar doncs, pugui acabar entrant fins al passeig marítim.
I els Empordàs i la Selva, Cristina?
Doncs amb ratxes de vent superiors ja als 50 km per hora, i a la zona de Riells de l'Escala s'han instal·lat xarxes de protecció per evitar que el temporal i el vent s'emportin la sorra, com també han fet a altres poblacions de la Costa Brava. La boia del Cap de Begú ha registrat onades de fins a 7,7 metres, però tot i la pluja que ha anat a més a partir de les 3 de la tarda, de moment sembla que rius i carreteres no hi ha hagut cap incidència destacable.
I on també s'està notant molt és a les Terres de l'Ebre. Lluïsa.
Doncs sí, tot i que encara no s'han registrat incidències remarcables, ni carreteres tallades, ni danys importants a les Terres de l'Ebre per la pluja, sí que s'ha suspès cerca per part de la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, la Creu Roja, Mossos d'Esquadra, Bombers i Policia Local de Deltebre, de l'home desaparegut dissabte. Es tracta d'un veí de Vilafranca del Penedès, de nacionalitat romanesa i de 50 anys. El fill va trobar el cotxe i el remolc a Deltebre, però no hi era la barca, i es creu que va sortir a pescar. En la recerca, que de moment no ha donat cap resultat, dirigida per la Guàrdia Civil, han participat fins al moment 5 patrulles dels Mossos que han rastrejat tot el litoral del Tai per terra i també la primera línia de mar amb l'ajuda de l'embarcació de Creu Roja. També ha participat l'avió SACEMAR, SENU de Salvament Marítim, i l'helicòpter dels Bombers de la Generalitat. L'operatiu de recerca podria continuar demà si és que ha amainat aquest temporal de llevant.
Doncs sembla que a les Terres de l'Ebre sí, a la resta del país ho veurem. En tot cas, sens dubte, aquesta és la notícia del dia, però no és l'única, hi ha altres titulars.
Connectem amb l'actualitat.
Com que Salut ha obert un expedient per aclarir si l'Hospital de Bellvitge va informar o no dels maltractaments que va patir la dona malauradament assassinada dilluns al Prat a mans de la seva parella, Ivan.
Algunes informacions apunten que la víctima va ser tractada al centre el passat mes de juny. La dona va arribar a urgències en ambulància amb diverses contusions i una costella trencada. Segons l'escrit mèdic, el metge va indicar l'informe que la dona havia explicat que es tractava d'una agressió domèstica i que el marit l'havia empès i l'havia fet caure a terra. L'informe del cas, però, no es va fer arribar als jutjats i ara el Departament de Salut, a través de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha obert un expedient informatiu per aclarir el cas i conèixer si l'hospital realment va informar d'aquests maltractaments. Fins al moment s'ha pogut saber que no hi ha antecedents judicials de violència entre la parella ni tampoc cap denúncia, però sí que sabem que la víctima rebia atenció jurídica i psicològica per part del Servei Municipal d'Informació i Atenció a les Dones. La dona també havia estat atesa pels Serveis d'Acció Social i pels Mossos d'Esquadra en diverses ocasions.
I s'han fet públiques ja les noves tarifes de transport públic a Barcelona i han creat controvèrsia amb la desaparició de la històrica i clàssica T10.
Un bitllet que serà substituït en aquest cas per la T usual i la T casual. Aquesta última, la T casual, serà una targeta de 10 viatges, en aquest cas el mateix que la T10, però serà unipersonal i costarà 11,35 euros. L'actual T10, perquè ens fem una idea, en val 10,20.
Ah. Vaja,
per tant, hi haurà un petit encariment. Exacte. Pel que fa a la T usual, permetrà fer viatges il·limitats durant 30 dies a un preu de 40 euros, el que suposa, en aquest cas, una rebaixa del 25% de la T més actual. Amb aquests canvis que s'han donat a conèixer avui, la Generalitat, l'Autoritat del Transport Metropolità i l'Ajuntament volen promoure, diuen, l'ús del transport públic i premiar d'aquesta manera la recurrència per tal de fidelitzar tots els usuaris.
Et dic que qui ha posat aquests noms en aquestes targetes no ha pillat el transport públic en els darrers 20 anys, per no dir en sa vida, perquè si agafés el transport públic no hagués posat aquests noms a les targetes. Ni viatge. Perquè a l'estranger, els guiris, això, no m'han dit, té usual, té casual. Gràcies, Isabel.
A tu per la teva aportació.
Has estat sempre, eh? Mentretant, a l'Empordà, el Parlament de Catalunya insta el govern a evitar festes a les platges de la Costa Brava. Cristina.
El Parlament ha aprovat per unanimitat aquest matí una proposta de resolució presentada pels comuns, en la qual s'insta el govern, juntament amb la resta d'administracions competents, a prendre mesures per evitar festes a les platges de la Costa Brava, com la que es va fer el passat mes d'agost a la Cala Massoni de Palafrugell, amb una quarantena d'embarcacions i una posterior denúncia per part de l'entitat ecologista Salvem el Golfet. El document, que inclou esmenes de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, també demana a la Generalitat i a la resta d'organismes afectats que obrin una investigació per determinar si aquestes activitats estan organitzades amb ànim de lucre i si compten amb llicència d'activitat. En cas contrari, reclamen aplicar les sancions oportunes i la restitució de qualsevol dany ocasionat. El govern ja va anunciar el mes d'agost l'obertura d'un expedient informatiu per l'organització de festes amb vaixell al litoral gironí, amb l'objectiu d'identificar els propietaris i poder multar-los, ja que no només va passar a Palafrugell, sinó que també es té constància d'una macrocelebració a la Cala Galera del Cap de Creus. Per la seva banda, Costa es va anunciar que instal·laria boies ecològiques de fondeig que es repetís l'accés d'àncores en aquestes zones protegides de la Costa Brava, incloses en el Pla d'Espais d'Interès Natural.
I tanquem el repàs de l'actualitat explicant que renoven in extremis el permís de Hard Rock per construir un casino a la Costa Daurada. Daniel.
Demà justament finalitzava el termini de la llicència perquè l'empresa americana pogués instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu i turístic entre Salou i Vilaseca. La pròrroga és només de 3 mesos i des de la Generalitat no s'ha aclarit si aquesta ampliació serà definitiva o hi hauria la possibilitat d'ampliar-la.
I l'Ajuntament de Tarragona haurà de tornar a licitar part de les obres de recuperació i integració urbanística de les escales del Circ Romà.
Doncs sí, això és a la plaça dels Sedassos, a la part alta de la ciutat. L'empresa escollida inicialment no va acabar els treballs, que estan aturats des de fa més d'un any. Per poder fer un nou concurs, el consistori ha hagut primer de resoldre el contracte amb la constructora, tràmit que ja està enllestit, segons asseguren des de l'Ajuntament. Ara caldrà fer una nova licitació perquè una altra empresa acabi els serrells que li falten a l'obra. A banda, des de la Conselleria de Patrimoni es planteja obrir un procés participatiu entre veïns de la ciutat i també comerciants de la part alta per decidir quin és l'ús que es dona en aquest espai.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
I ara que estan, aquests dies que estan tots a Madrid donant-se copets a l'esquena i alguns fins i tot copets al pit una miqueta dient oh, s'ha de fer alguna cosa per salvar el planeta i tal, hem d'apartar-nos tots el cinturó perquè això no pot ser, està bé recordar que precisament va ser alguns dels que estan organitzant aquesta cimera a Madrid, en concret el Tribunal Constitucional, el que el passat mes de juny tombava 15 articles de la nova llei del canvi climàtic aprovada pel Parlament de Catalunya. Una llei que precisament el que volia era posar les bases de la lluita contra el canvi climàtic i que finalment la justícia, com dèiem, va anul·lar d'algun d'aquests articles, en concret 15, i deixar-los en l'aire. És bon moment per recordar, i també per recordar, que de la resta de la llei, que no va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional, tampoc no s'ha fet massa feina. En tot cas, en volem parlar amb la Maria García, que és portaveu del moviment Justícia Climàtica. Maria, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Quins articles que en aquest sentit anaven tots, com la resta, en l'objectiu de minimitzar l'impacte sobre el medi ambient, no?
Sí, els articles que s'han anul·lat especialment són a nivell d'objectius, que en principi el que feia la llei era fer la transposició de les obligacions que tenim de compromisos del clima d'Europa. O sigui, són objectius de reducció dràstica d'un 40% en el 2030 de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en relació al 1990, el 65% el 2040, o sigui, estem parlant d'un canvi radical del model energètic i del model econòmic que coneixem avui en dia. Això estava inclòs per qüestions de competències jurídiques i qüestions d'aquestes, però per nosaltres el que és important és que és un compromís que la Generalitat del Parlament va assumir i, per tant, continuem exigint, no? Sí que hi ha altres articles, com el tema de la prohibició del fracking o el tancament de les nuclears abans del 2027, que per nosaltres també eren molt importants, i aquí també és per una qüestió de competències, no? El que això no significa que tenim una bomba de rellotgeria amb el tema de les nuclears, i tothom està mirant cap a un altre costat, o sigui, en el cas de Catalunya depèn el 55% de l'energia i són tres nuclears que estan acabant el cicle de vida amb incidències repetides i bueno, és un canvi a nivell energètic no es pot fer del dia per demà, no? Llavors això exigeix posar-se les piles ja en aquest canvi de model energètic necessari, no?
Per tant, era una bona llei, eren uns bons articles, expressaven un bon compromís per part de, en aquest cas, del govern o de la política catalana envers la lluita contra el canvi climàtic i per qüestions competencials, algunes econòmiques d'altres, finalment el Tribunal Constitucional va acabar anul·lant-les i quan diem anul·lant-les vol dir que s'anul·len i ningú assumeix el seu compliment, és a dir, esto no se puede hacer y no se hace.
Bueno, el tema és clar, el tema del fracking és, per sort, està aturat perquè a Catalunya va haver-hi interès d'algunes transnacionals, però no és rendible. Per tant, aquest tema no creiem que no tindrem més problemes. El tema de les nuclears és molt evident que és un problema a Catalunya i que s'ha de pressionar el govern espanyol, si no és via aquesta llei, via altres pressions, no? Però d'altra banda sí que hi ha altres temes que s'han d'abordar i que no hem d'esperar que des de Madrid ens diguin si podem fer o no. O sigui, el que també hem de mirar que estem fent malament, que estem fent bastantes coses malament i començar a donar un gir.
Que serien, sí, per exemple, tots els articles, fora d'aquests 15, que no van ser anul·lats i que també conté aquesta llei de lluita contra el canvi climàtic. Què és el que s'hauria de fer i no s'està fent, o per on s'hauria de tirar les polítiques en matèria mediambiental?
Bueno, hi ha un tema que no està a la llei, però que nosaltres venim reclamant, que és, en principi, és clau. O sigui, el que no podem fer és parlar de canvi climàtic, de canvi de model energètic i econòmic, i continuant a l'expansió d'infraestructures, com estem fent, del port, no només de Barcelona, de Tarragona, del aeroport de Barcelona. També s'està tramitant, ja està, crec que finalitzant, la llei de ports catalans, 40 ports, que el que donen és pas, volen bonificar per entrada més creuers. O sigui, estem, per una banda, dient que volem descarbonitzar l'economia i estem ampliant infraestructures fòssils. Per tant, el primer que nosaltres demanem és també les infraestructures viàries. Ara aquesta setmana sortia la intenció de reactivar el quart cinturó, la C32, o sigui, infraestructures viàries que el que porta més trànsit i més emissions. Per tant, aquesta seria la primera immediata mesura que nosaltres demanem per un canvi de rumb.
Maria, llei de ports sí que s'ha aprovat, la van aprovar crec que la setmana passada, dimecres o dijous passat, va quedar definitivament aprovada.
Vale, doncs pues, estàvem a punt pensant, perquè hem estat compareixent aquesta llei, i realment és terrible, és una mala notícia. Hem de pensar que, a més, en el litoral els impactes del canvi climàtic seran enormes. O sigui, pensar infraestructures en el litoral sense contemplar els impactes d'augment de nivell del mar, de canvi d'onatge, o sigui, seran inversions que veurem, a part de que seran emissores, que són inversions que no tenen cap futur, no? Bueno, l'altra qüestió és, a nivell de la llei sí que hi ha una sèrie de fiscalitat que es va aprovar i que tampoc s'ha desplegat. Sí que hi ha l'impost de CO2 als vehicles, però que aquest és un impost purament recaptatori. El que grava és anualment, tu has de pagar si tens un cotxe, doncs de zero a, ara no recordo si era màxim 70 euros. La gent ho pagarà, no canvia el que seria l'ús del vehicle. O sigui, un cop que jo t'has fet, o sigui, que no vindrà d'aquí, no? Yeah. Aquí el que nosaltres demanem és altres mesures que apliquen al ús del vehicle, no tant a la propietat.
Maria, fem una cosa, ens aturem aquí un moment, deixa'm 3 minuts i seguim després de 2:15, no em pengis, vale?
Ah, perfecte.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El portaveu del moviment Justícia Climàtica que ens explicava quines són les polítiques imprescindibles i imminents que cal que facin els governs com el de la Generalitat per realment lluitar de veritat contra el canvi climàtic i no només fer grans anuncis. Parlaves, per exemple, de la no construcció de més vies de transport de circulació de vehicles, de carreteres i autopistes. Avui, sense anar més lluny, hem conegut la nova tarificació del transport públic a Barcelona, l'àrea metropolitana, que després s'acaba sovint exportant a la resta del país, i vaja, encariment d'alguns títols molt utilitzats.
Bueno, aquí nosaltres sí que és una reivindicació que fa anys que portem, que era de tenir una T mensual, que el que fa és fidelitzar ahí estan fent un 40 euros al mes i pots viatjar per tota la zona 1, que ara es va ampliar el que era zona 2, no? Encara queda incorporar alguns municipis, però creiem que és una bona notícia anar a bonus, tarifa plana de transport públic, bonus mensuals, que és el que està fent totes les ciutats europees. El que s'ha encarit és la T10, que si s'utilitza poc el transport públic, en principi la gent que l'utilitza s'anirà a aquesta T mensual. Llavors, aquesta T10 queda, s'incrementa, no sé si és un euro i pico, sí. És per la gent que no utilitza gaire el transport públic. I aquí especialment els turistes, que aquí hem de gravar el preu de que ells no paguen a través de pressupostos, d'impostos, vull dir, perdó. Llavors, jo crec que és una molt bona notícia el que ajuda a fidelitzar els usuaris de transport públic. Sí que no alliberarà, la gent que utilitza el cotxe no ho fa per una qüestió de preu, ho fa per altres raons. Llavors aquí s'han d'aplicar mesures de restricció de vehicles com nosaltres estem demanant.
Escolta'm, i finalment, qüestions com per exemple la llei que s'aprovava la setmana passada d'ampliació de les zones on poder posar parcs eòlics, per exemple, o la liberalització de... més que la liberalització, poder instal·lar plaques fotovoltaiques, aquesta obertura de màniga que ha fet el govern, positiu, suposo, no?
Sí, o sigui, tot el que sigui ampliar, però també transformar aquest model d'oligopoli, de mercat centralitzat, perquè si el que fem és grans parcs eòlics amb una distribució després molt centralitzada, estem perdent energia, o sigui, això no resoldrà el problema. També hem de pensar que les energies renovables no poden substituir als combustibles fòssils a nivell de... O sigui, hem de reduir el consum d'energia. O sigui, hem d'actuar en aquests dos fronts. Però sí que hem d'anar a transformar la llei espanyola, que és contra les energies renovables, i hem d'anar al tema de descentralització i també d'autoconsum. O sigui, podré produir la nostra pròpia energia.
Que fins ara estava penalitzat i estava sancionat, i que és cert que recentment s'ha començat a permetre. Els governs, més enllà de fer anuncis, han de començar a fer lleis com les que anomenaves. Creus que per aquí anirà la política dels propers anys, o que ens quedarem amb la política de l'anunci com ha passat fins ara?
Sí, a mi em preocupa que tenim moltes lleis i algunes que tenen, per exemple, no només en la llei de mobilitat del 2003 o del finançament del transport públic del 2015 o la llei de canvi climàtic. Tenim articles que ja ens donen per fer moltes coses, o sigui que... I les lleis a vegades no és el mecanisme més... Són tràmits parlamentaris molt, molt llargs. Mm-hmm. Per exemple, hi ha dos articles que han estat salvats de la llei de canvi climàtic, que és l'impost d'activitats econòmiques, sí, i els grans vaixells, que ara el que estan dient és que passaran a una nova llei de qualitat de l'aire. O sigui, estan tot dilatant i... O sigui, llavors, a vegades per fer polítiques transformadores no cal... Hem de trobar també, davant d'una emergència climàtica, tenim 10 anys per reduir 40% de les emissions. Això significa que hem de buscar camins molt més ràpids, i aquí és la voluntat política. O sigui, una llei pot ser molt ràpida, un pla també i una mesura. O sigui, no és tant la forma, sinó com la voluntat política, i cada cop serà més difícil als governs mantenir aquesta doble cara, no? De paraula i manca de fets.
Maria, ha estat un plaer parlar amb tu a aquesta hora de la tarda. Moltíssimes gràcies. Seguirem amb atenció tot el que pugui venir de Madrid i sobretot tot el que pugui venir dels governs de totes i cada una de les regions. Intentarem ser optimistes. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Cuida't, a veure, molt bona tarda. Doncs ha estat la Maria García, portaveu del moviment Justícia Climàtica. I seguim aprenent a navegar al far. Ho fem habitualment i les darreres setmanes hem après alguns aparells, el seu funcionament, la seva utilitat. Seguim, sembla, per aquest camí, coneixent quin aparell, Daniel.
Avui coneixerem exactament què és el radar i no ens referim a aquests que trobem a les carreteres i que ens enxampen circulant a més velocitat de la permesa. Parlem d'un element que és molt important també en els vaixells i que ha anat evolucionant com tota la tecnologia. Avui en dia els podem trobar implementats amb d'altres aparells, com hem anat veient en aquestes seccions sobre navegació i a instrumentació de navegació marítima. I avui descobrirem com funciona aquest radar de les embarcacions. Ho fem amb l'Òscar Villar, d'Electrònica Villar, tècnic en radiocomunicació marina. Òscar, com estàs? Benvingut, bona tarda.
Hola, bones tardes.
Avui al far ens il·luminarem amb els radars. Abans de parlar de què és un radar, anem a fer una mica la perspectiva històrica, que sempre ens agrada, per descobrir una mica d'on sorgeix aquesta necessitat i aquest aparell, així com parlem, per exemple, del plotter, ara fa uns dies, que no deixa de ser la carta nàutica portada a una pantalla digital, amb moltes diferències, però sí, per entendre'ns, al final era digitalitzar aquesta carta. Amb el radar és la necessitat, no, de saber què tenim al nostre entorn, no? Més enllà del que hi ha la pròpia carta, allò sí, que es pot moure.
Aviam, el radar és un element de navegació activa, que diem nosaltres, no? I és navegació activa perquè gràcies al radar te protegeixes o t'assabentes de molts problemes que podries tindre quant a la navegació. Sobretot és la col·lisió amb altres objectes que hi ha dintre del teu àmbit. Claro, el radar, la seva necessitat era sobretot en vigilància el que estava passant, però posteriorment ja es va començar a utilitzar com a el que és seguretat activa, que és pues, en navegacions de nit, en navegacions amb boira, en inclemències meteorològiques adverses. El radar pues, te permet veure a través de tot això, vale? Llavors això, tu me preguntaves com va començar, no? Bueno, sí. Això ho va descobrir un físic alemany que es deia, si no me recordo malament, Heinrich Rudolf Hertz. Aquest home pues, va ser el que es va donar-se compte que l'efèctric de la propagació de les ones electromagnètiques, segons en quins materials, rebotava, vale? Llavors, claro, això era molt profitós, perquè si tu tens un element d'irradiació que quan envies aquests, perquè la gent mos entengui, és que, clar, si fiquem molts de tecnicismes, després ja saps
sí, ho compliquem una mica, però
que passa. Però perquè mos entengui, sí, si nosaltres enviem com si fos un raig de llum, el que ens interessa és fer la lectura del raig de llum que ha rebotat i que nosaltres rebem, vale? Llavors, en això que tenim? El que es diu un eco.
És a dir, per entendre'ns, si ho posem un exemple pràctic, seria com si jo tinc una llanterna, l'apunto a un mirall,
molt
i
bé,
a l'obrir-la em retorna aquest feix de llum. Això ho hem de portar a un camp que no veiem, perquè ja són unes zones que no són visibles a l'ull humà, però que existeixen, que hi són.
Molt bé.
I que en aquest cas doncs, són les més indicades per tindre aquest eco, aquest rebot,
molt bé,
no?
Aquí lo que,
cap a un altre objecte.
Claro, aquí el que se fa és enviar el que és una continuïtat d'una transmissió de ràdio contínua i la vas fent girar. Llavors, aquesta emissió de ràdio, uh-huh, n'hi ha llocs on no rebotarà perquè se perd a través de l'horitzó, però n'hi ha altres llocs, com en un vaixell, com en un far, com en qualsevol cosa que entre dintre de la seva alçada de treball, on rebotarà, i nosaltres fem la lectura. ¿Vale? Al fer la lectura, això ja s'implementa a la pantalla, ja tenim un rebot, un eco de radar.
Uh-huh. Anem a buscar, bueno, ja, com rebota això, anem a explicar una mica ja tota la part del funcionament. Per tant, ja m'ha entès una mica, no? com, què és el que passa, no? Que al final és com si ho féssim en capa visible per nosaltres, una llum emet des de la nostra embarcació, busca el, o va emetent, i quan troba doncs, algun objecte on pot rebotar, doncs aquest rebota i ens torna en aquest aparell, i per tant allí sabem més o menys, podem explicar diverses coses. Ara entrarem. Per tant, hem d'entendre que el radar és un element important perquè ens ajuda a ubicar-nos en el sentit de què tenim al nostre entorn, que no sigui allò que tenim pròpiament al plúter a la carta nàutica, sinó que són objectes, embarcacions, ocells...
Claro, de aviam, tot, no? Una vegada es va, aquest físic va, de, va localitzar o va descobrir que en aquesta o en una de les freqüències passava això, després ja es va començar a treballar en totes les freqüències que es pogués. Es va donar compte que contra més s'alçava la freqüència, pues, més precisió n'hi havia, i començava a rebotar a altres objectes que no solament tenien que ser d'un material determinat, sinó que ja podien començar a rebotar segons quines freqüències, pues, a lo que seria a la pell humana, o també podia rebotar a lo que seria cement o a altres materials que no tenien que ser solament metàl·lics. Llavors, claro, aquí és on va vindre el poder dir, ostres, aquí, en això podem fer una peça que ens servirà per moltíssimes coses, entre elles, pues, meteorologia, quan se va poder treballar sobre el rebot amb les diferents núvols o tipologies de núvols que hi ha, amb el que és la costa, i donant una precisió molt més alta que a la pròpia carta nàutica. Perquè, com ja sabem, la carta nàutica va interpretada pel famós GPS que vam dir, i sempre té un error. En canvi, el radar no. La lectura que té el radar sobre la teua posició és una lectura real. Llavors, això donava molta seguretat, perquè els objectes que realment se plasmava a la pantalla eren objectes que n'hi havien i que a lo millor en la tecnologia d'aquell temps no es podien veure. Se feia una navegació nocturna i pues, n'hi havien certs perills, com per exemple trobar-te pues, un iceberg molt gran, coses així, que no es podien detectar. I a lo millor quan fet la maniobra era lenta. D'aquesta manera pues, ja s'ha pogut detectar. I després pues, ja ha servit per a localitzar pues, moltes més coses. No?
Per tant, és un element bàsic, perquè clar, si dius estem navegant nosaltres sols i sabem molt bé com està el nostre entorn, bé, però clar, aquí hem de saber identificar, per exemple, una altra embarcació que puguem tindre en proximitats i que a vegades, doncs, pilot automàtic, navegació automàtica, i no ens en donem compte que estem anant cap a una embarcació que tenim a una distància propera de milles, però que no veiem visualment, per posar un exemple. El radar està format per diverses parts, unes que tenim dins del pont,
sí.
I les altres tenim a la part més alta, m'imagino, de l'embarcació,
sí.
Antena i monitor pantalla.
Sí, fora el que tindríem seria la part transmissora, junt amb el famós magnetron, que poden ser dos, que són els de pala oberta o els tancats amb rodomo.
Per entendre'ns i molt fàcilment, a vegades les embarcacions, si mirem, diguem-ne, dalt de la coberta, veiem un aparell que està girant.
Molt bé.
Això seria el radar.
Aquest seria el radar de pala oberta, i si no, podem veure una càpsula que va encapsulat dintre, que és com si fos, perquè la gent ens entengui, una pastilla gran, però una pastilla tipus les aspirines d'abans.
Les efervescents, no?
Les efervescents, rodones, molt bé, una d'aquesta. Doncs pues això és el que seria és en pala tancada o en rodomo.
Molt bé.
Bàsicament, el funcionament és el mateix. Tenim un emissor i el que seria un panel receptor. El que a més petit, el que tenim és una transmissió més petita i una recepció més petita, i a pala més gran, pues, tenim una transmissió molt més gran i un receptor molt més gran.
Això també entenc que va en funció del tipus d'embarcació i de la navegació que hagi de fer. No és el mateix una embarcació pesquera d'arrossegament, per exemple, que una embarcació d'arts menors, que és més petitona, no? I que
molt bé. Una miqueta és el que tu vols cobrir, en aquest cas amb la pesca, però si us doneu compte, pues, els meteorològics són uns radars extremadament grans, no? Per què? Perquè els asos de rebot que tindran són tan dèbils que necessiten tindre una gran recepció per a poder veure el rebot d'un núvol o el rebot d'un camp de boira. És diferent, no?, a la d'un objecte físic com és una embarcació.
Clar, per tant, estem parlant no només, i posem l'exemple físic d'una embarcació, abans parlaves d'icebergs o d'altres elements, també ocells o d'altres, però també ens poses l'exemple de la part meteorològica, una tempesta, una boira densa, és a dir, algun fenomen meteorològic prou important com també perquè el radar en pugui ser bueno, ho pugui observar, no? I pugui detectar-ho i ens pugui fer arribar aquesta, sí, aquesta informació. Bé, instal·lem aquestes antenes a la part superior, per tant,
sí,
transmissor-receptor amb potència, i després tenim una pantalla que és molt clàssica d'aquestes pel·lícules americanes de marinos, que és un aparell en què veiem que una agulla fa el sentit del rellotge constantment.
Sí.
Aquesta pantalla, per situar-nos, és el radar, no?
Sí, això és el que seria la unitat de presentació. Això ha variat, tal com ha anat canviant la tecnologia i hem anat ficant-nos, pues, amb LCD, TFT i altres tipologies de pantalles, tot això va anar variant. Abans, com no hi havia softwares que poguessin mantindre la imatge en pantalla, s'utilitzaven les pantalles de fluor. Què se feia? Estaves veient l'as d'irradiació contínua, com anava pegant la volta, i quan detectaven un objecte, te'l plasmava a la pantalla deixant-te el que era la il·luminació del fluor, però que se perdia fins al pròxim giro. Ara actualment no. Actualment ja tenim un software que el que ens fa és manté giro a giro la imatge de lo que tu de lo que l'antena està transmitint, sí, i l'eco que està rebent, vale? I el manté pel propi software.
Per tant, és una pantalla fixa, per entendre's.
És una pantalla fixa.
No és allò, aquella agulla que anava girant, però sí que és una mica com aquella imatge més nostàlgica que la gent pot reconèixer a través d'una pel·lícula, segurament, de com funcionaven aquests radars. Clar, ara ja, abans això era aquest únic color, per entendre'ns, sí, ara avui en dia ja podem tindre més d'un color.
Sí, i es treballa en paletes de colors, sobretot quan parlem de la part meteorològica. I també se treballa en paletes de colors en segons quin objecte físic per a quadrar bé el que és el blanc, ¿vale? El CPA. Per què? Perquè en altres el que ens interessa és saber on està el centre del blanc. És a dir, quan tu localitzes un buc per a veure, o un vaixell per a veure bé on està i que no hi hagi error, jugues a la paleta de colors i segons la paleta de colors, segons la intensitat del color, pues vas veient el que puguen ser ecos falsos o espúries,
sí,
de lo que és el nucli d'aquest propi CPA blanc.
Això ho hem d'explicar perquè moltes vegades, clar, nosaltres al radar ens arriba un rebot.
És un rebot.
Clar, això no ens ha de donar, potser no ens ha donat tota la informació precisa d'allò que ens trobarem seguint la marxa, o que ens tenim als laterals, perquè, clar, pot passar que, depèn d'on incideix aquesta ona i com en rebota, en elements metàl·lics m'imagino que sol més ser més fàcil, clar, si parlem d'embarcacions amb molta fusta no és el mateix tipus de rebot, per tant, no hem d'entendre la imatge que se'ns dona al radar com una imatge precisa.
Claro.
Tal com sí que tenim una carta nàutica. Aquí hi ha diferències, no?
Claro.
Hem de saber interpretar aquesta informació.
Mira, Dani, si et dones compte, tal com va anar evolucionant la tecnologia del radar, amb el camp aeronàutic també van tindre que evolucionar i van sortir aquells avions que tenien aquells talls tan famosos, com l'F-117, que dius, ostres, que estrany, no? Per baix pla, per dalt, tot això. El radar treballa molt bé rebotant sobre parts planes. Si tu aquestes parts planes estan paral·leles a tu, tens una gran imatge del blanc que ha estat localitzant. Però si aquestes parts planes, com un vaixell, té moltes deformitats, és a dir, per la part de la proa és d'una forma, per la part de la popa és d'una altra, hi ha molts impactes de lo que l'altre li hem enviat que se'ns escapen i se'n van cap a llocs no desitjats. Llavors, claro, el blanc de per si no és precís per tot arreu, sinó és el nucli, la part precisa. Llavors, claro, t'interessa jugar en esta paleta de colors per localitzar bé on està el nucli. Passa el mateix amb el que seria un núvol d'evolució de tormenta, no? Que hi ha un lloc on està el nucli i el radar te'l defineix en uns colors més virulents, més rojos, per a poder localitzar millor on està, i després tens el que diem les espúries o els rebots laterals, que són petits ecos que va rebent de llocs puntuals, però que no és el nucli en si, que no et fa...
Això ho podem veure quan agafem el radar meteorològic, tot i que entenem que són coses diferents, una és per a navegació, l'altra és per saber què tenim al cel, però vaja, que al final la filosofia és la mateixa. En els radars meteorològics, doncs, veiem aquelles taques, doncs, blavetes, verdetes, que són on hi ha poca precipitació, on hi ha alguns núvols, i aquelles taques més rogenques, més violetes, que és on hi ha la tempesta, no?, on hi ha la descàrrega important, sí, de precipitació. Per tant, suposem que més o menys això també, aquest codi de color, se sol transportar després també cap als radars marins. clar, avui en dia, tot i que amb embarcacions grans, doncs, hi ha una pantalla per cada cosa, o dos pantalles per cada cosa, pot estar sí. això molt duplicat, triplicat, quadriplicat, és veritat que en embarcacions petites molts cops tenim una pantalla simplificada. I este radar el podem sumar també al GPS, per exemple,
sí, això
i sol
seria...
ser bastant habitual.
Sí,
no?
Això li diem l'altre, és un equip combo o multifunció. Quan els espais són molt reduïts, és a dir, quan, per exemple, és una embarcació que potser no té ni cabina, sinó que sol té cockpit extern, i intentes simplificar i fiques un equip multifunció. Aquest equip ja el fa servir com a GPS plotter, sonda i radar fins i tot, ¿vale? En una petita torreta a la part de detrás.
Per tant, simplement, doncs, ja és una forma d'integrar tecnologies, no?
Sí, sí, perquè aviam, el
radar... Facilitar la ubicació.
Fa molts anys que hi és al mercat. Estem parlant que es va començar a treballar amb el radar sobre el 1890. Va ser excel·lent, com sempre hem dit, per localitzar quan te venien... quan te venien a envair i tot això, però és que és un element essencial per la navegació nocturna. És a dir, el GPS va molt bé perquè te diu on estàs, però el GPS no te diu on estan les altres embarcacions o els altres vaixells. En canvi, el radar té l'avantatge de que amb el GPS ja estàs on estàs i el radar t'està dient on hi ha tots els altres objectes.
Mm. Avui hem parlat sobre el que hi ha dalt, al cel, mirant cap al cel, o a línia plana de la mar, i que per tant això és feina del radar. En el pròxim espai que compartim, Òscar, farem mirant cap a sota.
Vale.
Canviarem d'aparell, perquè ara hem parlat d'unes ones que en aquest cas estan rebotant cap a l'aire, per tant, i que van doncs, a buscar elements en superfície. Però ara després ho farem amb un altre medi.
Molt bé.
Que és l'aigua.
L'aquàtic.
I parlarem del sonar, amb algunes diferències, entenc, molt importants entre un aparell i l'altre.
Sí.
Però al final també tot està acabant integrant-se en els ponts de les embarcacions i elements al sonar molt importants per al sector pesquer.
Tot conflueix.
Tot passa per aquí. Doncs ja sabem una mica més sobre el radar. Hem d'equiparar-lo una mica amb el radar meteorològic, perquè així la gent s'ubica i una mica entén com funciona, no amb els radars, com deia a l'inici, que ens trobem a les carreteres, que aquests ens enxampen també, quan passem.
Sí, bueno, la forma de treballar és el mateix, Tenim un as que està enviant i rebotant, i a través del càlcul de la velocitat del rebot tens la velocitat que porta aquest objecte.
Exacte. Aquí sí que no solen equivocar-se. Bueno, no sé que hi ha algun problema, aquí no solen equivocar-se. En el cas dels radars marins estan molt ben treballats, hi ha molta precisió, però evidentment el mariner, el patró, ha de saber molt bé la lectura que està rebent per tal doncs, de fer una informació, que sigui una informació precisa i vàlida, i alhora doncs, també li permet, doncs, en aquests dies ja de desembre, amb mal temps, amb vegades dies durs climatològicament, doncs saber molt bé també quina ruta al final seguir o guiar-se per evitar doncs, les tempestes. Per posar un exemple del per què serveix el radar. N'hem parlat amb l'Òscar Villar, d'Electrònica Villar, tècnica en radiocomunicacions marines. Òscar, t'esperem a la propera per parlar del sonar, que és un element important perquè descobrirem com es va a pescar i on sabem on està el peix i totes aquestes coses. O també on no tirar la xarxa perquè no se'ns quedi enganxada.
Ni més ni menys.
Òscar, moltes gràcies. Fins a propera. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
El FAD, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Navega amb el FAD.
Amb l'Òscar Villar hem conegut algun dels aparells electrònics que hi ha a les embarcacions. Com són, per què hi són, quin és el seu ús, quina és la feina que fan, en què ens ajuden a la navegació. Ara anem a parlar de fora, de les embarques. De les embarques, no de les barques. Les embarques són lo dels peus. Hem parlat del contenido, ara anem a parlar del continente, que diria aquell. És a dir, de les embarcacions. Avui és el que volem explicar en el nostre Fent Milles.
Fent Milles.
Bueno, avui parlarem del tipus d'embarcacions. Hi ha milions de tipus d'embarcacions, diferents models, diferents tipus en general.
Per una banda tenim les embarcacions que podem considerar professionals, com poden ser pesquers, pot ser, per exemple, els vaixells de càrrega, totes aquestes embarcacions també naveguen. Però és un sector professional que realment la seva feina tracta d'això. Per una altra banda, el que sí que tenim són les embarcacions que podem sortir a navegar més per plaer, com poden ser, per exemple, embarcacions de creuer, que acostumen a ser més grans, amb cabines a dins, o les embarcacions de vela lleugera. Embarcacions de, tant de creuer com de vela lleugera es pot navegar o bé en solitari o bé en grup. Les de vela lleugera estan molt categoritzades, si és una embarcació individual, una embarcació doble o una embarcació col·lectiva. Una embarcació individual acostumen a ser més petitetes, però també trobem creuers, com poden ser la classe mini, que són 6 metres i mig, però que és una embarcació de creuer i que, de fet, naveguen mars i oceans i inclús poden fer voltes al món amb només 6 metres i mig. I, per una altra banda, tenim embarcacions individuals de vela lleugera, que sí que són molt, molt més petitetes, són molt més esportives, et mulles més, i també són més ràpides a l'hora de maniobrar i de fer la teva navegació esportiva, són molt més reaccionàries, és molt més ràpid tot el que passa allà. I també una de les altres distincions que podríem fer és si naveguem a motor o a vela. A motor podem sortir, conec molts nois i noies que tenen la seva pròpia lanxeta i l'utilitzen per sortir a bussejar o sortir a pescar. O sigui que tots ells també són navegants a motor, però són navegants. I les embarcacions de veles, el que dèiem, tenim les embarcacions de creuer, embarcacions de vela lleugera, inclús els windsurfs, els kitesurfs, també són diferents maneres de navegar que tenim avui en dia, de manera individual, o inclús hi ha taules de windsurf que són dobles, són com les bicicletes aquestes, les dobles, que de vegades de tant en quan la veiem pel carrer i tots ens la mirem. Doncs també està aplicat això al windsurf amb una taula i dues veles, que és genial per l'aprenentatge.
Doncs amb aquesta llista, amb aquestes embarcacions, arribem a les 5. Després seguim navegant al far, avui, dimecres.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fue cualquier día en balde, tal vez nunca fue. Calle Angustia, el gato Félix, el presidiario, el cabo Aurelio, la cantina atenta. Tengo el maitai a mis pies. Caigo, me voy, nubladito de alcohol, sentadito al fondo, nadie aplaudió. De semidiotas mirando, meando, con el cubata en mano. Esa panza arriba y un mal olor de acidez. Será un muermo desafinado, un mal atuendo, un trapo viejo, narcisismo en vano. Os tengo orgullo, lo sé. Tiritando saqué el platillo, quiero dar lo mejor. Sentadito tocaba al fondo, nadie aplaudió, nadie lloró ni me dio un suspiro de amor, tan solo por piedad. ni que fueran mudos, sordos y ciegos, tan solo eran tres. Señoras y señores, damas y caballeros, les voy a dar a entrar con mi última canción.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.